camins.
Demà farà fred, però fred, fred, però que baixaran les temperatures que, vamos, flipareu. Llevantada amb molta mala mar, nevades fins a 400 metres i pluges abundants. Més de 20 comarques en avís meteorològic del primer temporal mediterrani de l'any. Per tant, farà fred, feu el favor, agafeu una rebequita al sortir de casa, esteu avisats, María José Mendoza, rebequita, ara, Ràdio Nocturna, que ja toca. Mercè Raga, de cos present a La Peixera. Què t'ha semblat la... Per què m'ha dit... He vist el guió i no has fet entradeta. Això és el que diu el Miralles. Dic, no, que és la meva entradeta, és que demà farà fred. T'ha semblat bé, Mercè Raga? Ara m'està ignorant, Mercè Raga. Sí? No? Espera, què diu, Paula? Ah, sí. Per tant, molt a favor, Mercè Raga, d'aquesta entradeta. Bona vesprada d'aquest dilluns 6 de febrer del 2023, dia 1 després d'un nou Totum Revolutum, l'actualitat analitzada amb els habituals de la banda de camins. En aquest cas, divendres varem tenir la ronda d'opinions de Guillem Pursals i Jordi Cerdà, i aquesta trobada en directe, aquest moment sorpresa en què Guillem Pursals i Joan Trias, el gafapasta oficial de la casa, conductor de la caravana, es varen conèixer en directe després de 1000 entrevistes i converses telefòniques en antena. Molt emocionant, en aquest cas, el Totum Revolutum, han convidat estrella Joan Trias. Dia 1 també de la visita quincenal del gran David Serra, que ens va oferir un inventari de com funcionen les persones amb gos. Amb gos, estem molt gossos darrerament. De com es relacionen, de les seves costums, de les seves tipologies. Estona de ràdio estupenda sempre en David Serra i la seva mirada vital i una mica cascarràbies, una mica cascarràbies. Si voleu recuperar els nostres continguts també dels enllaunats del cap de setmana amb contingut exclusiu, recordeu, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram pilotats per una María José Mendoza que demà agafarà una rebequeta perquè farà fred. Recordeu, ens podeu trobar a Twitter, @caminsestel, a Instagram, caminsestel, i en directe a l'aplicació Radio Estel Oficial, que des de fa uns dies també té la pestanyeta del Més Estel, aquest nou canal que la casa s'ofereix amb 24 hores de música non-stop. Avui dilluns, dia oficial d'estar adormilats, us hem preparat una Macedònia nova, com cada nit, Macedònia de tres parts, actualitat esportiva i hater. Abans que res, l'actualitat de nou de la mà de Carla Buigas i Júlia Julve. Després farem palès la nostra vocació esportiva aquesta temporada. Ens traiem el cuc de la vocació esportiva els dilluns. Comentarem tot el que ha donat de si la setmana futbolística amb el periodista Damià López, que com sempre és un plaer xerrar amb ell en directe. Ens acompanyarà d'aquí uns minuts. I a partir d'aquí, a la part final del programa, tutoria d'estil amb la veu dels matins d'aquesta santa casa, la veu de la saviesa, la veu del rigor informatiu, el Pol Marçà, que ens farà la seva visita quincenal, i amb el que fem un repàs del bo i millor, el que ha donat de si aquest programa en els darrers dies, perquè ens ajudi a millorar amb la seva mirada crítica sense pietat. Pol, desencadenat, sense pietat al camins, la tutoria del Pol, amb moltes ganes, ens arregla els dilluns. Pol Marçà aquesta nit al Camins. La ràdio nocturna de la casa des d'ara i fins les 9, actualitat, esports i l'amo i senyor del prime time de la casa que té a bé jugar amb la banda de Camins. Per tant, la banda de Camins toca vuestra canció a Radio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Tenim el Barça disparat amb el seu estil de joc cada vegada més consolidat i a 8 punts del Madrid. La Lliga encarrilada, no ho sé. Ara mirem d'esbrinar-lo, parlem d'esports, és un trabajo sucio, però alguien tiene que hacerlo. I feel pretty good.
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
Damià López, bona vesprada.
Hola, Rafa, bona vesprada.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres. El Damià López és periodista esportiu a RAC1, apassionat del futbol de seleccions, que ja ens ha acompanyat en altres ocasions i amb qui sempre és un plaer compartir uns minuts de ràdio. Damià, ahir estava seguint el Mallorca-Real Madrid. De seguida et pregunto per diferents aspectes del Madrid, que ja molt a comentar, però clar, vas estar seguint íntegrament el Mundial de Qatar, no hem tingut ocasió de parlar des de llavors, el Mundial de Messi, el d'Argentina, el que ens va deixar bocabadats en moltes coses, el del Dibu Martínez. Què tal l'experiència de seguir el Mundial in situ, Damià?
Doncs mira, ara que m'ho preguntes, la veritat és que el temps passa molt de pressa.
Sí.
I estem devorats per l'actualitat i ara mateix la sensació que em fa és que hagin passat gairebé 2 anys, no?, del Mundial. És curiós, això. Però bé, doncs va ser una grandíssima experiència, m'ho vaig passar molt bé, vam haver de treballar moltíssim. La veritat és que, a diferència d'altres tornejos d'aquestes característiques, d'altres Mundials i Eurocopes, doncs, vaja, és que no va tenir res a veure, va ser molt diferent, perquè el fet que es disputés, bueno, com ja vau poder veure vosaltres, no cal que t'ho expliqui jo això, però...
Home, explica que vulguis, Damià, faig-ho tu que...
No, però vull dir-te que el fet que es disputés en una mateixa ciutat tot, a Doha, doncs feia que els periodistes i també els aficionats doncs poguessis doncs anar a un partit cada dia. Quan estàs cobrint un torneig en un altre país, pràcticament pots estar només pendent d'una selecció i el dia a dia és, doncs, això, cobrir la prèvia, el partit, i després d'aquests 3 o 4 dies que estàs pendent del dia a dia, i la resta del Mundial tens una perspectiva molt genèrica perquè no vas a altres partits, no? En canvi, doncs, jo, per exemple, en el meu cas vaig assistir a 22 partits i, clar, era espectacular, no? Perquè un dia anaves a veure Espanya, l'altre França, l'altre Brasil, l'altre Argentina, i des d'aquest punt de vista era frenètic, però, esclar, d'altra banda també havies de seguir l'actualitat, sobretot de la selecció espanyola, amb els jugadors del Barça que teníem allà. Va ser un no parar, un dormir molt poc, un menjar el que es podia i quan es podia, però una experiència brutal. L'organització fantàstica i les seleccions que anaven caient, al final les semifinals van quedar una mica així, no?, aquesta Argentina-Croàcia, França-Marroc, les semifinals va ser com un punt allà que no eren molt atractives, però llavors va quedar Messi allà amb Argentina a la final i al final va ser una explosió increïble i jo crec que el final més feliç possible.
La millor final de tots els temps, per tu?
Home, mai se sap, no? Perquè potser els que van ser a l'estadi Azteca l'any 86 potser poden dir el mateix, o com a mínim els que van seguir el Mundial 86 poden pensar que va ser el millor torneig possible, no?, amb tot el que va passar amb el quart de final contra Anglaterra, etc. Però si parlem només de la final, és possible que sí. És possible que sí perquè bueno, els primers 80 minuts estan molt bé, amb una gran Argentina, controlant el partit, etc. Però, clar, els últims 10 minuts són brutals.
Sí.
A nivell futbolístic, però a nivell de totes les emocions que va deixar, que és que realment jo crec que tots els aficionats que van veure aquell partit van empatitzar amb Argentina, no, Rafa? No sé si tu estàs d'acord i va passar, però
sí.
Clar, veies aquella imatge de Messi agenollant-se, però no acabant de caure al terra i aixecant-se una altra vegada amb el 2-2, que veies que Argentina estava tan grogui que si passaven 2 minuts més se li escapava i veies que ja no assistiríem a la imatge de Messi aixecant la Copa del Món, la pròrroga, l'intercanvi de cops, com ho va tenir Argentina, com ho va tenir França. Un passatge del partit que s'ha comentat molt poc, crec jo, i que és aquell xut que té Messi al final des de la frontal de l'àrea que li treu Lloris, que hauria estat, jo crec, el final perfecte, que cau brutal. Que, clar, sí, el partit ja s'acabava. És just abans de la intervenció del Dibu Martínez. I, bueno, al final, els penals... Sí, jo crec que, sobretot, pels últims 10 minuts i per la pròrroga, és segurament, sí, la millor final que hi hagi.
Mira, jo et faré una confessió ara d'elles. No sé si et va passar que vas empatitzar amb Argentina. Mira, em va passar fins i tot... Jo estava seguint el partit, ja anava prou a favor d'Argentina, evidentment, sobretot pel vincle emocional que tenim els culers amb Messi i tot el que comportava que sigués campió del món. Però... en el moment final, quan va xutar el penalti definitiu Montiel, em va caure llàgrimes, Damià, d'emoció, a casa, eh? No sé, perquè jo no sóc argentí, no sóc res, però estava empatitzant de tal manera que aquesta emoció de la victòria i com es va celebrar tot plegat, doncs sí que em va atrapar moltíssim. Per cert, com valores el relleu al capdavant de la selecció espanyola amb la sortida de Luis Enrique i l'arribada de Luis de la Fuente? Tu que estàs tan, tan atent a totes aquestes coses del futbol de seleccions.
Bueno, és un relleu arriscat perquè de la Fuente no sé si tindrà un recorregut molt extens, és un entrenador amb molt poca trajectòria a nivell d'elit, nula. És veritat que amb les categories inferiors i amb la sub-21 ho ha fet bé, els jugadors que l'han tingut parlen bé d'ell, és un entrenador que té molt clares les seves idees i com treballa amb futbolistes joves, però clar, això és un salt molt important. I haurà de treballar... És veritat que els jugadors amb els que treballarà, ell ja els coneix, això no li ve de nou, però clar, és un salt. I ve a substituir a un entrenador que no té res a veure amb ell, un entrenador que li agrada controlar totes les situacions des de tots els detalls, em refereixo. Per exemple, han d'anar a Escòcia ara o han d'anar a jugar a Nations League, on es concentrarà l'equip, a on aniran, a on no aniran. Això, doncs, de la Fuente, per exemple, la federació li dirà, anem aquí, doncs, de la Fuente ni s'hi posa, no? Perquè m'entenguis una miqueta la comparació. Són perfils que no tenen res a veure. Fixa't que de la Fuente ara està anant pràcticament on li diuen, va a tots els programes, atén tots els mitjans, Luis Enrique no tenia res a veure. Jo penso que la federació espanyola no estava descontenta, tal com s'ha venut o s'ha explicat amb Luis Enrique a nivell esportiu, tot i haver caigut a 8 anys de final, jo crec que estaven encantats amb Luis Enrique, si analitzes, no? Ha classificat Espanya per la Final Four de la Nations League dues vegades, semifinalista a l'Eurocopa, passant les fases de classificació, que no és fàcil, amb comoditat. Hem vist com grans seleccions han quedat fora del Mundial. No tot és el Mundial, també és classificar-se. I bé, doncs el Mundial passa el que passa, però Marroc va demostrar que li podia competir a qualsevol i Espanya va estar a punt d'eliminar-la. Jo crec que el relleu ve donat més per tot el que envolta Luis Enrique, perquè és una persona que en un moment donat et pot portar el conflicte amb els mitjans, perquè és una persona molt absorbent. El tema del Twitch probablement tampoc va acabar d'agradar. En definitiva, que després de dies de reflexió i de setmanes prèvies, doncs van decidir substituir-lo. També crec que no no hi havia cap dels relleus, potser, doncs, que podien venir de gust en el mercat, i al final van optar per aquest relleu que és Luis de la Fuente, que també t'haig de dir que jo crec que la Final Four que té de la Nations League al juny li fa més mal que bé, perquè si d'aquí a l'Eurocopa tingués només la fase de classificació, que bueno, vas fent, vas passant, arribes a l'Eurocopa i ja està, però clar, si a la Final Four de la Nations League que té la semifinal contra Itàlia caigués malament, aleshores aquí ja quedaria molt tocat. Em sembla una miqueta que és com... és una situació que li pot anar molt bé i el pot reforçar o el pot deixar molt debilitat. Potser el que li aniria millor és que Luis Enrique no li hagués deixat aquest caramel tan, tan enverinat, però bé, a la vida s'han d'afrontar situacions arriscades, no? Veurem com li va.
I tant, mira, ara que em comentaves això del canvi de perfil, que són dos perfils molt diferents entre Luis Enrique i Luis de la Fuente, em comentaven des de la peixera que dijous passat van a l'Hormiguero, tu deies, va allà on li diuen, doncs sí. Jo no m'imagino Luis Enrique, per exemple, doncs a l'Hormiguero és un bon exemple. Parlem de la Lliga, que la tenim calenteta, vas estar seguint el partit del Madrid a Mallorca, per televisió, Damià, es va veure un partit molt dur dels d'Aguirre, una grada des de l'estadi, la de l'estadi del Mallorca, realment molt encesa. Això en principi podria ser normal amb un equip petit contra un gegant, no?, com el Madrid, però és que ara mateix tenim en marxa el fenomen Vinicius. Vinicius. Què opines de tot el que està passant amb el davanter brasiler del Madrid i aquesta manera d'enfrontar el que tenen els rivals?
Clar, el tema Vinicius ara mateix és un problema des de tota la maquinària mediàtica blanca i per tant, doncs, molts dels seus aficionats influïts, doncs ells entenen i no assumeixen que Vinicius pugui tenir cap culpa, d'alguna manera es compra el discurs de que doncs Vinicius és la víctima, ell no té cap culpa i tots els rivals l'estan provocant. És veritat que l'estan provocant, jo no vull fer cap discurs culer ni antimadridista, saps que dic sempre el que penso. I a mi fins i tot m'expliquen coses del tipus de que Vinícius provoca molt els rivals, no? Imagina't, doncs, que Vinícius se'n va d'un lateral i li deixa una frase com, bueno, hasta luego, que no me puedes parar, coses d'aquestes, no? L'altre dia, per exemple, l'entrada de Gabriel Paulista és totalment reprovable, que els rivals li diguin coses, doncs, pot ser reprovable. Jo penso que són coses del futbol, que la majoria de coses tenen a veure amb diguem, el llenguatge futbolístic de tota la vida, però el que no es pot obviar és que tota la Lliga i tots els futbolistes tenen alguna cosa contra Vinícius, i per alguna cosa serà. En el moment en què tu saltes a un terreny de joc i comences a encarar-te, i comences a dir coses, i comences a queixar-te per totes les faltes, i cada cop que caus a terra, que tu ets un extrem, i tens una virtut, que és, doncs, que desequilibres i te'n vas en 1 contra 1, doncs si et fan faltes, el que no pots és extendre els braços i queixar-te i mirar al públic i petonejar l'escut i dir coses. Però si ho fas, has d'entendre que cauràs malament entre els jugadors de la Lliga. I si a sobre els jugadors de la Lliga detecten... Això és com si anem a jugar un partidet d'aquestes lligues a la nit, els dilluns, no? Si jo veig que jugo contra tu i veig que et puc treure a polleguera, aniré a provocar-te. Però vull dir que això és futbol. Encara que sigui futbol d'elit, aquest llenguatge també existeix. Aleshores, la meva opinió és que, és que Vinícius té un problema mental, i que l'ha de treballar, perquè si no el treballa, tots els partits per ell seran un infern, perquè en el futbol intervé la picaresca i els rivals continuaran actuant igual.
Sí que és cert que estava veient dades aquesta tarda i que posa de rellevància la manera en què s'està afrontant, no?, la defensa de Vinícius, perquè és el jugador de les lligues europees que més faltes ha rebut de totes les grans lligues. Porta 79 faltes, Neymar, per exemple, porta 59. Clar, és una mica aquesta història, perquè des del Madrid estan demanant protecció, no? És el discurs que s'està fent, el va fer Courtois doncs fa uns dies, el fa també Ancelotti, Nacho també va parlar ahir amb aquesta línia, que és una mica aquesta història que es vivia a Can Barça amb Neymar, no? És la visió, probablement, del jugador que és teu i de la resta del món.
És el relat, no? Jo entenc que cadascú, doncs, envia el missatge i el relat que més li convé, però si anem a les comparatives, home, també es podia haver demanat més protecció per Messi en el seu dia, que ha rebut més faltes, més faltes que ningú. L'altre dia veia reculls de faltes violentes que ha rebut Messi en comparativa amb la que va rebre Vinícius de Gabriel Paulista, sí. Que clar, que sembla que s'hagi acabat el món amb la falta que li va fer Paulista a Vinícius, que, insisteixo, és reprovable i és expulsió, eh? Ja està, res més, però també s'hauria de veure per què Paulista té aquella reacció. M'agradaria saber exactament què li va estar dient Vinícius durant el partit, perquè és una reacció, la de Paulista, que no és normal, no? A mi em fa la sensació que és producte de que explota i és conseqüència ja d'una reacció final. Però jo crec que el Madrid no ha d'obrir massa la boca, perquè tu mires els vídeos de les entrades que han rebut els jugadors del Barça en la final del 2011 a Mestalla, i que ha rebut Messi, a qui li van trepitjar la mà. Jo veig que ara l'altre dia la veia i em sembla increïble, no? Quan Pepe li trepitja la mà, quan Ramos el fa volar en aquell clàssic, etc. I em semblen entrades molt més dures. Aleshores, jo no veia el Madrid dient que s'havia protegit Messi. Evidentment, no és el que han de fer, però diguem que ells... la puntada al cap de Pepe a Casquero, etc. I a més, hi ha moltes diferències, Rafa, perquè jo considero, primera, que Messi no es queixava tant, no provocava els rivals. Neymar tampoc. L'únic punt de coincidència que trobo entre Neymar i Vinícius és que ballava com Vinícius.
Això sí.
I això també empipa el rival.
Això empipa. Una mica.
Sí, és un punt que no hem comentat, però en pipa, sí.
Sí, sí. El Madrid viatja a Marroc ara per disputar el Mundial de Clubs, s'estrena aquest dimecres, i si tot va normal disputaria la final dissabte, presumiblement contra el Flamengo. Com veus aquesta competició, Damià? A tu et fa gràcia el Mundial de Clubs?
A mi m'agradava quan era la Intercontinental.
Clar. A mi també. Allò, un partit, el campió de la Libertadores, el campió de la Champions o de la Copa d'Europa, i arreando. Però ara han muntat tot aquest tinglado, no?, de diferents eliminatòries, etc. Et fa mandra una mica.
Sí, fa mandra. Home, el dia que la guanyi el campió de la Champions africana, doncs podran defensar-ho. Bueno, de fet, ara ens anem camí. Infantino vol muntar ja un mundial de clubs, una miqueta com si fos un mundial de seleccions, que veurem com va, no? Però a mi m'agrada el format clàssic. Et diria fins i tot, tirant més enrere, que no l'hem viscut nosaltres. Nosaltres no l'hem viscut, però en els anys 60-70 hi havia la Copa Intercontinental bona, que era la del duel del campió d'Europa contra el campió de Sud-amèrica, que ja en la motivació amb què afronten el torneig els sud-americans, clar, per exemple, quan es destaca molt les intercontinentals de Pelé, clar, el que significava, per exemple, pel campió d'Europa haver d'anar a jugar al camp dels Santos, allò era un infern, no? O quan havien de jugar al camp del Peñarol de Montevideo no sortien vius d'Uruguai. Vull dir que, clar, pels equips europeus haver d'anar allà era pràcticament impossible guanyar. Després, doncs, es van al partit únic, recordem la derrota del Barça contra el Sao Paulo, mitiquíssima també, no?
I tant.
A Japó. Jo ho hagués fet així, però evidentment tots són diners, ho portes a països doncs, que fan aportació econòmica, en aquest cas Marroc, quan no Aràbia, etc. Bueno, jo crec que és una competició en la que el Madrid té molt més a perdre que a guanyar, està clar. Moltes baixes, avui hem sabut que Benzema, Militao, Courtois no han entrat a la convocatòria per la semifinal. Si la guanya és el que toca, però si la perd, doncs serà un pas més per poder dir que el Madrid està pràcticament en crisi, i compta doncs, perquè el Flamengo té bons jugadors, no? Té Arturo Vidal, no? Aviam si ens fa un favor.
Home, té Arturo Vidal, doncs això ja són punts a favor. Tots amb el Flamengo de tota la vida, ara, per aquesta competició que se'ns ve a sobre. Una mica de vidilla sí que ens donarà. Per rematar la conversa, Damià, i no abusar més de la teva generositat, parlem una mica del Barça, gran partit des de Xavi a l'estadi contra el Sevilla, després d'aquesta ensopegada del Madrid, es posa a 8 punts de distància com a líder. Mitja lliga ja a la butxaca, Damià, com ho veus?
No, encara queda molt, però la tendència és la que és. El Barça va arribar a estar per darrere després del Clàssic i des d'aleshores no ha deixat de marcar diferències, però no només això, sinó que veus que el Barça va cap a dalt, que és solvent, que és fiable, que pràcticament no rep gols, i que molt s'hauria de torçar, hauria de començar a tenir baixes, hauria de començar a baixar en el seu joc. No és el Barça que més enamori, ni el més espectacular, però per guanyar una lliga és un equip que està fortíssim, que té uns quants jugadors en un molt bon estat de forma. Llàstima la lesió de Dembélé i doncs que hi ha jugadors que no hi són, però altres sí que, per exemple, Rafinha ara està responent bé davant de la baixa de Dembélé. I jo crec que ja més que el bon moment del Barça, que existeix, perquè ahir, per exemple, amb el 0-0 podies dubtar i un equip campió doncs fa el que ha de fer el Barça, que és treure el partit, doncs és el que tornem al Madrid, que el Madrid no va, que no para de deixar-se punts, i ara, per aixecar 8 punts, és que el Madrid hauria de fer una segona volta pràcticament perfecta, i la sensació és que, tal i com està, es continuarà deixant punts. Per tant, home, mitja lliga potser no, però ara mateix et diria que aquesta lliga només la pot perdre el Barça.
El Damià López és periodista d'Esports a RAC1, un narrador de futbol espectacular, i ens ha acompanyat un dilluns més amb molta generositat per comentar tot el que dona de si l'actualitat esportiva, especialment futbolística. Damià, mil gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Una abraçada. Vinga, fem una pausa i Pol Marçà en aquest estudi.
Chama, não diz nada, vou botar os pés no chão e seguir na estrada. Não penso que o destino é assim tão cruel. Na vida cada representa...
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Ha! Només et cal música? Només necessites Més Estel, l'emissora musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel, més música.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8.
Rafa Sanahuja.
Que necesitan para mejorar su actividad y sus competencias profesionales, Rafa.
Te de confesar.
No sé si es Rosario o Alexa.
Fes-te una retirada. Té una retirada a Alexa.
Que m'agrada molt com ho fa la Rosario, però a vegades... Per exemple, fet una mica la broma de l'Alexa.
Camins.
Ràdio Estel.
Ara sóc Alexa. Alexa. Ja ho sé.
Home, tens...
Ja parlarem després,
Tens raó, perquè és una veu molt dolça,
sí,
molt acurada, molt
no
bona
sé,
dicció.
Però, sí, tu creus que és positiu? No sé, després ho parlem tu i jo. En fi.
Tensió, al Camins.
Sí, una mica.
Expliquem històries.
No minuts que passen de dos quarts de nou. Pol Marçà, bona vesprada.
Bona vesprada.
Gràcies per venir, per sortir de casa.
Vens
de correr?
On estaria millor?
Ah, no, home.
No, ja vaig, ahir vaig córrer per sobre les meves possibilitats i he vingut...
Sí? Què vas fer ahir? Quants quilòmetres? 40.000?
No sé, massa. Més dels que hi havia. No, pocs, pocs.
On estaràs millor que aquí? Pots parlar amb Carla Buigas, que és experta en trobar...
En què?
En trobar plans millors que camins.
Sí.
Carla Buigas li encanta estar fora de camins.
Però jo crec que és de Boquilla, perquè després ve cada dia.
Home, ve perquè vol cobrar... Però la mínima que pot,
això ja és cosa seva.
Surt per la porta. Escolta, doncs en aquest cas anem a entrar en matèria, d'acord? Sí. Aquesta secció, tu fas aquesta repassada al nostre programa, ens ajudes a millorar amb el teu estil sense pietat. I en aquest intercanvi de visites en els nostres respectius programes, vale? El despropòsit de fa uns dies al matí informatiu, jo et recriminava aquesta freda salutació a una persona que era la primera vegada que feia ràdio amb tu. Recordem el moment breument.
Poc després d'aquestes agressions. Júlia Julbe, bon dia.
Bon dia.
Clar, tenim un dilema. Entre la salutació...
No hi ha dilema.
Per mi.
Ah, jo la vaig saludar bé, com toca. Alguna queixa?
Espera un moment, Pol Marçà, un moment, Pol Marçà. Júlia Julbe, bona vesprada.
Bona vesprada.
Aquí el dilema... Alguna queixa?
No.
Doncs ja està. S'ha acabat el dilema.
Aquí el dilema...
No hi ha dilema, senyoria.
El dilema... Bueno, jo tinc una altra visió de l'assumpte.
Ah, val.
El dilema és que una persona que arriba nova... Jo aquí li vaig fer una festa, vaig parar, us vaig presentar músiques de tot...
No, és que jo...
Tu li vas fer una trampa.
I tu... Perdona.
Vull dir, què vol dir una festa?
Jo li vaig fer una festa de benvinguda a la Júlia Julbe aquí de Cospresent. I a mi em sembla que una persona que arriba nova...
No
se li ha de tractar amb... I tu, bon dia... Bon dia, i com si fossis un funcionari, Pol Marçà. Per tant, tu em vas dir al teu programa, convida la Júlia i ella com si fos un rei Salomón...
Que tri.
Vale. Per tant, baixa la música, Paula, fem-lo solemne. Júlia Julbe, en aquests moments, tens davant
però
de tu...
Tu explica com la vas saludar. Perdó, Júlia, perquè, clar, si el que no s'hi val és a retreure'm que jo només li vaig dir bon dia.
Bon dia.
Però tu no dius què li vas fer.
Perdona, jo la vaig...
Si tu et quedes amb la cançoneta de que li vas fer una festa i de que no sé què.
Jo li vaig fer una salutació extensa que ella em va agrair. Oh, quina salutació, més guai.
Però vas patir, no menteixis, vas patir.
Després vas trucar
a
Pol.
Al final em vas dir, està tot bé? T'he vist bé, però... T'ha incomodat? No, però...
Mira!
Vas estar tot el programa patint, aviam si m'havia agradat o no.
No, perquè vaig pensar que us podíeu conèixer en directe. I Pol Marçà va acceptar entrar en directe sense que tu sapiguessis. I, bueno, aquest va ser el moment. Sí que és una mica de jugada.
És a dir, tu li vas parar però una trampa. Val.
Si vols plantejar-la...
Al matí, alguna trampa, Júlia? Tot va anar com normal?
Bueno, Pol, no.
Ui.
A veure.
Comencem a les 8. A les 7:58 em diuen, puja dalt, que hi ha un tall que no està ben guardat.
Ah, però això qui t'ho va dir?
El cap de continguts, però bueno, el presentador ets tu, vull dir,
telèfons
clar.
Oberts,
però
telèfons oberts.
Teníeu un marge,
Bueno.
Jo puc omplir, el primer minut l'omplo jo.
Dos minuts bueno. De marge. Per tant, no va ser tot tan bonic en el matí amb Pol Massa. Ja van sortint cosetes.
Però t'he de dir que m'ha quedat un trauma, i és que cada cop que poseu la sintonia de telèfon, de que fas veure que truques a algú, dic, aviam, amb quina sorpresa em trobo avui. No, no, Rafa...
Però hem venit a jugar.
Sí,
programa,
sí, aquest... per estic
tant,
a favor.
Per tant, quina salutació o quin moment et va fer més il·lusió? Penses que és més adient?
El teu.
Júlia, molt bé.
Home, aviam, però també...
On... No, no, sense cap
l'opció. No.
On estic jo cada dia?
Correcte.
A Camins?
Fas, bueno. Ets molt sàviament, has respost
vale.
El que havies de respondre. I ara només cal que la primera baixa del matí pues, trigui una mica a venir per haver oblidat
ara ja, no.
Aquest instant, diguem-ne. Però has respost sàviament.
Vale. No, però jo crec
no,
que...
No, ja està.
Sé que no em trucaran més per anar al matí.
I tant. Malauradament per tu, et seguirem trucant.
Jo ho lamento, Pol, pots disfressar-lo com vulguis, però...
Bueno, si veu estar tan bé, doncs ja et deixo ara amb ella.
No, jo et vull a tu, ara aquí, destrossant el teu. Júlia, Júlia, ens fa els informatius molt ben fet, amb moltes dades, que ho llegeix tot fantàstic.
Ja ho sé, ho fa molt bé.
Ho fa molt bé. Júlia, Júlia, vols rematar el moment d'alguna manera?
No, que estic encantada.
Vols tornar a explicar d'alguna manera com et va anar el pas pel matí, un dia, per exemple?
Aviam, em va anar bé, però sí que vaig patir una mica perquè va haver-hi un moment que en Pol em diu ell té les 25 pàgines distribuïdes per tota la taula i de cop em diu, bueno, jo hi haurà un moment que igual, m'ho invento, passo de les 16 a la 20. I clar, jo em vaig quedar així en plan...
Però et vaig dir, però t'avisaré.
Però
et vaig dir...
No, i després hi vaig fer una cara. Vaig fer una cara que no sé quina cara devia fer i tu vas dir, però no pateixis que fins que tu trobis la pàgina... Jo aniré a improvisar, no sé què, pensant, bueno, aviam quan passa.
Està esbudellant no. El matí a ràdio. M'està encantant aquesta secció, perquè estan sortint totes les missions.
D'això parlen un dia amb l'Olma, que és la que ho pateja a diari, i ha arribat a perdre's i no trobar la pàgina.
És que aquí van
només
sortir...
ha passat una vegada.
Bueno, jo, aquell dia que vaig fer un recorregut...
Un divendres, per cert.
Per tots els informatius, vaig estar a l'Estel migdia i vaig acabar llegint, aixecant-me amb el micròfon, llegint
papers,
el paper del Xavi Toscano.
La ràdio dinàmica.
Tu passes de pàgina, doncs jo m'aixeco i llegeixo el teu paper.
La ràdio dinàmica.
Escolta una cosa, tu has dit que, i per rematar ja tots aquests temes, totes aquestes misèries que estem traient, aquest tall pot posar-lo TH quan faci entrevistes de treball?
Quin? De tots?
Tots.
Al moment,
tota la conversa, perquè la gent sàpiga on ve a treballar, ¿vale? O sigui, està molt bé. Tu has dit que vas tenir un problema amb un tall, et van fer pujar el primer dia que estaves amb el Pol Marçal al matí,
sí.
I va ser una persona d'aquesta casa, no? Que et va fer pujar el cap de continguts.
En Pau Massip.
Que Pau... respongui. Pau Massip,
Pau
bona
Massip,
tarda.
Bona vesprada.
Ai.
Bona vesprada.
Ara tens els micros per defensar-te de l'acusació greu que se t'ha fet aquí de boicotejar el primer dia d'una persona que venia amb tota la bona disposició.
Digue-ho.
I és el segon dia que parla de mi i jo no tinc dret a rèplica.
Doncs ara el tens.
Doncs truca, és que...
No, a veure...
Telèfon d'al·ludits, 93-409-2771.
Olma pot trucar, també, que també l'hem esmentada.
Gestió dels recursos que tenim, s'havia d'enviar algú a dalt. Estava jo que havia d'entrar a llegir els titulars i l'Anna Closa que havia d'entrar a llegir els titulars d'esports.
Ja.
Amb aquests 6 minuts... en els que actualitzem el dia...
Ai, Pau, molt bé.
Ella tenia aquest marge de pujar a arreglar el tema d'aquest tall i tornar a baixar de sobres, que és el que va passar. Vull dir que...
Va passar perquè vaig pujar els dos pisos corrent, que quan vaig arribar baix quasi m'ofego, que dic que en Pol dirà que, bueno, que ho faig fatal.
En Pol no es queixa mai.
Bueno,
jo li pots demanar en Pau.
Bueno.
Esteu a gust a casa, amics oients, o esteu a punt de tancar la ràdio i dir aquesta ràdio no em convé mai més a la vida?
Ah, pensava que deia si esteu a gust nosaltres.
No, vosaltres ja ho veig, que esteu aquí, disfrutant.
Com diuen, la roba bruta s'ha de rentar a casa.
A casa. I la ràdio nocturna és com estar a casa teva, és el que fem aquí. Pau Massip, moltes gràcies per entrar en directe al Camins i demà ja saludaràs Júlia Julve i, en fi, fer un cafè o el que calgui.
Ja ho arreglarem.
Esperem, ja ho explicarem també aquí al programa. Gràcies, Pau.
Fins ara, Pau.
Adéu.
Fins ara.
Bueno, jo no sé si hem arreglat alguna cosa o hem acabat de...
No. Ja ha quedat clar que la Júlia està molt més, va ser molt més ben rebuda a la tarda que al matí.
No. La resposta però, com
però no passa res. Jo ho entenc. Jo hauria respost el mateix que tu.
Però que, aviam, però que tampoc ho vaig passar malament. Vull dir, vaig estar superbé. Clar. Veus, Rafa, què et vaig dir? Que digués el que digués, que digués
no
malament.
Has acabat molt bé, Júlia, no pateix.
Gràcies.
Camins, amics, veniu, gaudireu del bon ambient que es respira a Ràdio Estel. Va, seguim endavant, Pol, Júlia, pots quedar-te aquí. Vas opinant, queda't amb nosaltres.
Vinga, va.
Vinga, més coses, del nostre programa. Del nostre programa, ara m'ha sortit un reggae. Cap on vols anar? La cançó.
La cançó.
Clar, en la línia de les inèrcies del matí i la nit tinc un parell de moments que voldria comentar-te. Ens influeixes musicalment. Sí. Per bé o per malament, no ho tinc clar. Això va passar aquí al Camins. Aquest matí he realitzat la meva visita setmanal a Can Marçà i he dit que no sonaria la cançó del dia, la que ella ha triat, però com que m'encanta contradir-me, mira, doncs sí, sonarà. Aquesta és la cançó que tu deies. Aquesta és la cançó que tu deies al matí, Pol, que era una merda.
Low, de Flor.
El pitjor número 1 del món.
Flor Dida.
Sí.
De Flor, es diu així l'artista. Flor Dida.
Flor Dida.
Rida.
Rida, vale.
Florida separat, saps? Bueno, si no arribes.
Tens alguna cosa?
Cançó Low.
Low, sí.
Què? Què vols que digui?
No ho sé. La vaig posar. Tu vaig dir al matí que no i després la vaig posar.
Perquè et va agradar.
No.
Llavors, per què la vas posar?
Per contradir-me, perquè jo crec que són...
Jo tenia un motiu per posar-la, que és cada dia posem alguna de les cançons que durant aquell dia sonaran a més Estel.
Exacte.
Que està entre els hits.
És el teu leitmotiv.
Clar, no, i és la raó per la qual la posem. I després, un cop posada, tu em vas preguntar què tal, i vaig dir, és la més dolenta de totes les que hem posat fins ara, sota el meu punt de vista. Però vaig pensar que no estava bé. Però m'equivocava.
Ah, t'equivocaves? T'has adonat que...
Sí. Perquè jo em vaig quedar allà enganxat amb aquesta cançó i vaig pensar, si va arribar on va arribar, el problema l'has de tenir tu, no la cançó.
Sí que reflexiones.
Torna-la a escoltar. I la vaig tornar a escoltar. Tu vols escoltar-la? Vinga. Què? No t'agrada una mica més?
Sí.
No et fa tan va una miqueta el una ritme
mica
amb els peus? Mira, ja puja el volum. Ah, tope, tope.
Sí, sí.
Què?
No està tan malament.
Veus?
M'estàs convencent.
Sí?
Sí.
Jo vaig pensar, això ha de ser bo perquè pot haver-hi coses molt pitjors, però ha d'haver-hi coses que s'assemblin a això.
Val.
Llavors he buscat l'algoritme d'internet. I li he dit, digue'm coses que s'assemblin a això.
Val.
I m'ha dit, ballabilitat d'aquesta cançó, 92%, positivisme, 32%, 128 bits per minut, només un 8% de lletra. Què pot anar malament? Això ha de ser un hit. I al mercat hi ha més coses com aquesta.
A veure.
Igual de bones. Mira si era bona aquesta cançó, que els mateixos que la van fer, Florida i T-Pain, que són els autors de Low, aquest any han fet aquest remix. Boníssima. Jo la veig arribant a les llistes d'èxits, o no?
Sí.
T'agrada?
No.
Potser t'agradarà aquesta Move It Radio Edit de Cultxa Candela.
O sigui, se suposa que l'algoritme t'ha suggerit...
Sí. Sí, si t'ha gustat Low...
Esto te tiene que gustar.
Esto te tiene que gustar. Die Young, de Kesha.
Aquesta sí,
mira!
Mira, Julià. Bueno.
T'agrada?
És que jo sóc d'Ismael Serrano, tio, saps.
Maixerí de Digi, Antoine i Matt Marc.
Totes tenen uns cops, no? Fan uns cops...
128 bits per minut, concretament. D'aquests cops, 128 per minut. Tot això perquè Low, tens Low o no? Posa Low.
Vale. Per tant, vaig fer bé en contradir-me.
És a dir, que podia ser molt pitjor que
sí,
Low?
Sí.
Estava equivocat. Low
equivocat.
És bona i amb tota la raó del món va sonar a més Estel. Sí, és impagable, mira.
Meravellós. Per tant, rectificar és de savis i tu ets un
ja
savi.
Ja està, em vaig equivocar.
Bueno,
Low és bona.
A més, canviem de tema, com recordaràs, que vares expressar la teva complaença amb la secció dels microcontes d'Alberto Gómez,
sí,
la ràdio nocturna. Doncs el dia següent jo estava entregadíssim amb el concepte.
Hola. Benvinguts, somiadors. Què diu el Pol Marçà, que li mola la ràdio nocturna? Hablar por hablar.
Sí, però la teva veu no m'agrada. Si et vaig sentir, jo no donava crèdit. Ah, sí. Ja sé que jo tinc la veu que tinc i que t'agrada molt.
A mi sí, nasal.
Però tu no tens veu de ràdio nocturna. No m'imagino adormint-me amb la teva veu avallotada.
Això, escolta-la, escolta-la, català, per si no ho sabies. Per arribar fins a tu, per acaronar-te l'ànima.
Perdona, però... No?
La gràcia de la secció és que sortia natural. Llavors, si tu ja ho forces, només pot portar el desastre. Val. Rafa Sanova. Deixa que flueixi.
Val.
Si ja està, si amb la musiqueta, que ja hi poseu i bé.
Que n'hi hagi.
I el conte, i el moment, ja està, sí.
Vale.
Bueno, ja...
Per tant, consell...
Primes millor que n'hi hagi.
Primer consell de la nit, no forces les coses.
No forces
que jo crec que és un concepte que anem repetint setmana rere setmana.
Bueno, però està bé
i no cala.
Que un dia quedi, saps?
Clar, tu no defallessis de que al final algun dia ho aconseguirem. Passem a altra qüestió, que jo crec que és molt interessant, molt interessant. Tot, recordem que fa dues setmanes pareix qualificar, ho escoltàvem el separador abans de la secció, la nostra estimada col·laboradora Rosario Santamaría, com Alexa de Google. Aquesta va ser la teva manera de descriure-la i, clar, no va caure a sac trencat. Així va entrar Rosario al dia següent a l'estudi.
Records al teu company, per cert, que és el que em va batejar.
No,
Pau,
el Pol Marçà. Li passarem el tall, no et preocupis.
Sí, passa-li. Feu-me un separador d'aquests tan guapos amb això.
També.
De
separador, mola, eh? Tall per Pol Marçà.
Si vol un separador, fes-li...
Ja el té fet.
Ja el té fet?
Sí.
És el que ha sonat abans? O, sí. Una, o un altre?
No, és aquest, el d'abans.
Vale. Tu tens clar que Alexa no és de Google, no?
No. No és de Google, Alexa. Alexa, pon-me passapalabra.
Alexa, no? Amazon.
Ah, Alexa és d'Amazon. Ah, jo no ho sabia, això.
És que OK, jo... Google, saps? És com l'Alexa de Google.
Ah, OK, Google. Ah, llavors
hey,
Google
Siri,
no té... Google,
Apple,
Google
saps?
No té llavors... nom, no té nom de noia, ja. Per què? Vale,
és
vale.
L'assistent de Google.
Per tant, Alexa
només
és...
Per, només perquè... Vull dir...
No, no, un detall. Vull dir que Alexa
si
és...
Si ho fas, almenys, vull dir, diguem que d'aquí és. Alexa, ja. Amazon.
Hi ha una certa tensió entre seccionistes, Pol? El meu company, Pol? Notes alguna cosa estranya en el to d'Alexa?
Jo crec que no li va agradar el comentari. És una lleugera percepció que...
No ho va expressar amb aquestes paraules.
Traspua. Alexa, enfada-te com mi. Saps? És com l'ordre que li pots donar. Escolta, llavors et contesta amb aquesta veu.
Escolta,
de...
és que...
Jo nunca podria enfadar-me contigo.
Per tant, aquest...
Jo crec que estem en aquell punt. Que no passa res, ho vaig dir perquè just en aquell moment, és a dir, el tall que vas posar en aquell moment, vaig pensar, ha sonat com una mica robot. Saps com quan li preguntes una cosa a l'Alexa, sí. Aquell concepte, ja no el recordo quin era, que te li vas demanar i ho va dir. No anava més enllà d'això. Mira, en aquell moment em va venir al cap els assistents aquests que els hi pots preguntar coses.
Per tant, el teu consell respecte... Matem el tema?
Sí, sí, ja està.
Vale.
Bueno, a veure, que si torna a fer alguna cosa així, jo ho tornaré a dir, eh?
Tenim molt poc temps. Ah, clar que sí, és que tu vens aquí a dir el clar. Que pensis, com la Júlia Julve, que
però
ja ha dit el que
ella
pensa.
Però com que ella ja ho sap, ja sempre ho dirà d'una manera diferent, ja està, ja no passarà res.
Escolta, tenim molts talls i no tenim temps de res. Què vols comentar? Tot
què
el que
vols
tenim
posar?
Per endavant.
No sé, posa el que vulguis. És que jo vivo sin vivir en mi.
Ja, és que són moltes coses. Per exemple...
Però, a veure, quanta estona ens queda? A quina hora vols acomiadar? No. 58? O 59, o quanta estona necessites
no,
per dir...
No, no, res, ai 59, 30. Posem, anem a Salvador Aragonès?
Per exemple, va. Si,
vinga, va.
Anava a dir, si tens temps, sí.
Normalment, Salvador ens fa una secció d'Economia en Valors, és l'alter ego d'Alexa,
sí,
en
sí,
aquest
sí.
Cas. En un dia normal, doncs, arriba i fa la seva secció, però dijous passat teníem un programa...
El vas posar a fer l'informatiu?
No, va sortir ell espontàniament. Escoltem, la primera part de l'informatiu passava això.
I abans que res, no ho direu mai, passen coses a l'estudi al directe de Salvatore. Salvatore, si us plau, hem de fer notícies ara. Podràs aguantar fins que arribi el teu moment?
Probablement.
Diu probablement, però no. Vam veure que no resulta que amb la primera notícia ja salta.
10 de març.
Molt ben explicat, Júlia Julve, però gràcies. No sé què està passant. Salvador Aragonès, no estàs d'acord amb la notícia? Què està passant? Què et sembla malament?
No, és que va pels gats.
Te la què?
Que l'havia de donar jo, aquesta
notícia. Ah, l'havies de donar tu? I ens hem avançat.
I ella va la pel cigar.
A mi m'ho ha dit ella, que
Júlia,
la diries.
Júlia, Julve, tenim polèmica. Ens robem
ai,
les
Salvador,
notícies.
Ai, Salvador, perdó.
No, no.
Primera
no,
notícia pispada, però encara hi ha una altra.
Jo la tacho. No, no la tacho. No.
Sí, l'interessa molt al Salvador, això veig.
També t'interessa, Salvador?
Els tipus d'interès.
Els tipus d'interès?
Clar que sí.
També ho tens tu? Ho hem tornat a pispar? Estem rebentant
el Banc Central Europeu ha pujat avui.
Me cago la mar! Catxis en la mar, Salvador.
Jo crec que vosaltres dos, a més esteu els dos aquí, és perfecte. Vosaltres dos us veu parar el parany, veu caure en la vostra trampa, i llavors veu continuar donant voltes. O sigui, vosaltres continueu l'informatiu i li continueu donant-li canxa. Clar, ell, pobre home, però què havia de fer? Doncs abonar aquell moment.
És que no li pots dir que no. Quan estava allà davant...
Tu no el coneixes.
És que és molt agradable. No, jo no el coneixia
Això ja ho sé. No, el tema és perquè el Rafa el va deixar entrar. O sigui, si ja entra...
Ja, perquè si ja com entra, és que va entrar?
O sigui, si ja entra i seu aquí... Llavors, feu superbé d'integrar-lo, però llavors el joc ja és aquest. Ja està.
No, no.
També és veritat que li heu d'explicar al Salvador que no passa res si vosaltres expliqueu que els tipus d'interès pugen, perquè en realitat el que us interessa d'ell és que us expliqui per què pugen, quines conseqüències... Vull dir, que demostra molt poca confiança en vosaltres. No. És a dir, si ell pensava realment que l'informatiu del vespre no hauríeu caigut que a les 11 del matí el Banc Central Europeu havia pujat els tipus d'interès...
Clar.
No puc continuar la frase.
A veure, Pol Marçà, que no tenim temps. D'aquí dues setmanes no tenim temps per més, però t'he de demanar una cosa. D'aquí dues setmanes...
Digue'm.
Tu no pots fer aquesta secció perquè tens el dia lliure.
D'aquí dues setmanes no, però un altre dia.
El dia 20.
T'he dit just d'aquí dos dilluns, no.
No, d'aquí dos dilluns no pots. Llavors, hem pensat d'aquí del programa que farem la teva secció sense tu. I tenim noms.
Val.
Per proposar-te.
A veure.
I que tu diguis la teva opinió. TH,
val,
que vingui el director de la casa, Vincent Quarteri en directe.
Sí.
Pau Massip, que ja ha entrat avui, que vingui. Olga Vallejo, sos directora del Matí Magazine i editora d'Escola de Família. I el propi TH, que ja ha refusat la invitació preventivament, ens ha proposat Enric Marín, saps qui és? És un periodista i professor espanyol, doctor en Ciències de la Informació, sembla ser que molt bo. I el meu favorit, que és Josep Maria Martí i Martí, descobridor, entre d'altres, d'Andreu Buenafuente. Un mestre de la ràdio.
Tinc clar qui són tots. T'he de respondre ara?
Sí, ràpidament, perquè se'ns acaba el programa. Qui vols que ho faci, això?
Si li anés bé l'Enric, l'Enric. Però li ha d'anar bé, Marín.
Vale, ja el contactarem. Aquesta és la teva opció?
Si li va bé, sí. Home, sempre és millor que vingui algú de fora que podrà parlar en total llibertat. I haurà de passar pel filtro d'escoltar-se el programa.
Pol Marçà, moltes gràcies. Demà fem...
Estàs patint perquè no acabarem a l'hora.